L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la SEMUTE. Avui dilluns, dia 17 de gener, destacarem... Francesc Sancho deixa emocionat l'alcaldia de l'Ampolla després de 20 anys. La diputada Núria Ventura optarà a la reelecció com a alcaldessa d'Ulldecona al capdavant de la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. El turisme creix a la demarcació en visitants i nombre de pernoctacions, malgrat cauen els guanys econòmics. Les grades del Parc dels Xirivecs a Amposta prenen forma. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Francesc Sancho va renunciar dissabte durant un ple extraordinari a l'alcaldia de l'Ampolla després de 20 anys. L'ebrenc va estar anomenat secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, que, si bé no és incompatible amb l'alcaldia, sí que ho és en termes de dedicació. Amb un discurs emotiu, ple d'agraïments, de disculpes però també de peticions, Sancho es va acomiadar dels prop de mig centenar de veïns de l'Ampolla que el passat dissabte van voler assistir al ple municipal. El ja exalcalde continuarà vinculat a l'Ajuntament, on es manté com a regidor. El substituirà a l'alcaldia Paco Arasa, que prendrà possessió del seu nou càrrec el pròxim divendres en un nou ple extraordinari. Ho havia anunciat el passat dissabte i Francesc Sancho va deixar de ser alcalde de l'Ampolla, càrrec que ocupava des de l'any 1990. Prop de mig miler de veïns del poble es van apropar per assistir a la renúncia oficial de Sancho, visiblement emocionat durant bona part de la sessió. Amb tot, al ple no hi va assistir cap dirigent ni càrrec territorial de Convergència i Unió. Tot i ser rapitenc de naixement, Sancho va explicar que va arribar a l'Ampolla com a metge el 1980, on va liderar el moviment segregacionista del poble, sent membre de la Junta de Segregació del Perelló. «Soc ampollero perquè m'hi sento i perquè vosaltres ho heu volgut», va afirmar emocionat Sancho durant el ple de renúncia a l'alcaldia. Escoltem les paraules de Francesc Sancho.
«Avui m'emociona deixar de ser alcalde, però deixo de ser alcalde per anar a un nou càrrec de la Generalitat. No crec que sou desmèrit meu, o no crec que sou almenys que només és mèrit meu. Detrás de cada un dels passos que he donat en la política de Terres de l'Ebre i ara a la Generalitat, detrás del reconeixement que això implica per a un alcalde, detrás hi ha moltes coses. Detrás hi ha precisament l'exemple d'un poble. Detrás meu, un dels grans bagatges polítics que jo tinc és l'exemple de l'Ampolla, que ha sabut estar en els moments que tenia que estar, en els difícils. Jo he d'agrair molt a aquest poble, però he d'agrair sobretot una cosa, que va tros la sabent, que ho ha estat en mi no quan encertava, no quan era fàcil, ho ha estat en mi quan m'he equivocat. Ho ha estat en mi donar-me recolzament precisament en els moments en què potser allò que feia jo no s'entenia. Ho ha estat en mi en els moments difícils on hi havia una gran incomprensió per alguna de les noves actituds polítiques. Però el poble ha estat en mi. Hem estat junts. I això és molt agraït. Perquè quan la gent està amb tu en els moments de glòria, en els moments que encertes, és més fàcil d'entendre. Però què difícil és que un poble, que una gent, que uns amics estiguen en tu en el moment en què t'equivoques. I això us ho agrairé eternament. Heu estat en mi més que com a ciutadans, com a amics. Hem estat junts. I no m'heu preguntat per què he fet una. I m'heu perdonat quan m'he equivocat.
L'agraïment també es va fer extensiu als companys actuals i passats de l'Ajuntament i també al comportament de l'oposició. L'escoltem novament.
Sí, la veritat és que és difícil. Són, bueno, són no 20 anys, són 20 anys, quasi 20 anys d'alcalde, però són 10 anys també en la Junta de Segregació i en tota la lluita per la segregació. Són, per tant, quasi bé 30 anys que jo he estat al front i en llocs de decisió aquí al poble de l'Ampollera em toca fer un pas atràs, vulgues o no. Són moments emocionants i són moments que te se fan difícils i costen, no? Però bueno, penso que hem fet el que teníem de fer i tinc la plena confiança que el poble de l'Ampolla tirarà endavant amb tota garantia, per una cosa que he dit en este ple, no? Perquè el poble de l'Ampolla el que té no és un bon alcalde, ha tingut un alcalde i ja es jutjarà si és bo o no, però el que sí que jo sé és que té un bon ajuntament, un gran ajuntament, en uns servidors públics molt bons.
Tot i que abandona l'alcaldia, Sancho es mantindrà com a regidor de Relacions Institucionals de l'Ajuntament de l'Ampolla i ja es va oferir a participar en la pròxima candidatura a les municipals. Quan es va acabar el ple, Sancho es va acomiadar dels seus companys i va saludar els visitants que es van apropar al Saló de Plens. El ja exalcalde va assegurar que deixa el poble en bones mans i va lloar el talent i la capacitat del personal de l'Ajuntament. El proper divendres serà el torn de la presa de posició de Francesc Arasa com a alcalde de l'Ampolla. Arasa va estar al costat de Sancho des dels inicis del moviment segregacionista i, previsiblement, serà el pròxim candidat a l'alcaldia per Convergència i Unió. L'alcaldessa d'Ulldecona i diputada del PSC al Parlament, Núria Ventura, tornarà a encapçalar la llista socialista per a les municipals del proper mes de maig. Ventura, que aspira a la reelecció després d'haver guanyat els comicis fa 4 anys per majoria simple i haver governat en coalició amb Esquerra Republicana de Catalunya, va rebre el ple suport de l'Assemblea Local del partit com a candidata. Tot i reconèixer la crisi que afecta la població, la cap de llista socialista va destacar del seu mandat l'execució dels projectes que han ajudat a millorar la qualitat de vida del municipi, així com fer-lo més acollidor i atractiu, com un nou centre d'atenció primària, el poliesportiu o la millora dels carrers i barris. Escoltem l'alcaldessa d'Ulldecona i candidata a la reelecció, Núria Ventura.
Crec que hem fet una bona feina, com dia, i crec també que estic en condicions que puc liderar el nou equip que ha de continuar millorant Ulldecona i els barris els propers 4 anys. Tinc ganes i il·lusió per a fer-ho i ja hem començat a treballar. La política, la cosa pública, és dirigir accions en benefici de la societat, de tot el conjunt, i això és el que fa molta gent inclús sense saber-ho. Des d'un delegat de curs o una delegada de curs, des d'una persona que és membre d'una entitat esportiva o cultural, des dels presidents o presidentes de comunitats de veïns, des de qualsevol dels membres d'una plataforma ciutadana, tots treballem pels altres en major o menor mesura en defensa de la nostra ideologia i això per a mi és la verdadera política. Crec sincerament que Ulldecona pot arribar encara molt més lluny del que ho ha fet i que el nostre projecte polític pot contribuir decisivament a millorar les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes. I este és el principal objectiu que mou el treball avui del PSC a Ulldecona.
En aquesta línia, Ventura va instar els seus veïns a assumir els reptes i oportunitats que planteja el moment de crisi actual, amb els seus efectes sobre les famílies, els treballadors, els autònoms o les empreses locals. Durant els pròxims mesos, els socialistes definiran la llista de noms que acompanyaran a Ventura, així com el programa electoral que presentarà a la ciutadania. La candidata, que aspira a compatibilitzar la tasca de diputada amb la d'alcaldessa, si és reelegida, confia que el nou govern no hauria de modificar considerablement la planificació d'obres municipal amb subvencions de les administracions catalana i estatal pactades amb anterioritat. Encara més escèptica es va mostrar quan se li va preguntar sobre la voluntat manifestada pel nou delegat del govern, Xavier Pallarès, de treballar per aconseguir la vegueria de les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Si fos així, haguéssim votat a favor al Parlament. Van votar en contra de la llei de vegueries. Per tant, dubto completament que tinguin intenció de fer cap pas en aquest sentit. I sabent que ara està la llei aprovada i que ara és el govern qui ha de negociar amb el govern espanyol i amb els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per a tirar endavant la llei de vegueries, crec que no ho faran, sincerament.
Amb tot, Ventura va manifestar la voluntat del Partit dels Socialistes de Catalunya que el govern compleixi el calendari previst d'una llei aprovada en el mandat anterior. És molt evident que per moltes iniciatives que es presenten, si el govern no té la voluntat de tirar-ho endavant, les dificultats seran molt importants, va subratllar tot apel·lant Convergència i Unió a manifestar-se sobre aquest tema i recordant la necessitat d'obrir un procés de negociació per adaptar la vegueria al marc legal vigent, el qual dubtava que es volgués tirar endavant.
Serveis informatius de Mute.
La crisi econòmica no ha deixat fora de joc el sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Les xifres del 2010 indiquen un augment del 3,94% respecte al 2009 del nombre de visitants i d'un 2,47% el nombre de pernoctacions. En total, més de 18,7 milions de pernoctacions i més de 5,1 milions de visitants. Aquestes bones dades no s'han traduït en guanys econòmics, ja que els empresaris han perdut entre un 15 i un 20% del seu volum de negoci. La reducció de preus, les promocions i la disminució del consum en són els motius. El passat divendres, la Diputació de Tarragona i 18 patronats de turisme de la Costa Daurada van signar un conveni corner amb el que es promocionen i participen en fires. Els hàbits dels turistes han canviat i cada vegada redueixen més els costos de les seves estades, un fet que reflecteix en les dades turístiques a la demarcació de Tarragona d'aquest 2010. Més visitants, més pernoctacions, però menys guanys. Aquesta, però, no ha estat del tot la tendència dels tres últims anys. En el període 2007-2010, a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, el nombre de visitants sí que va augmentar un 1,46%, arribant aquests a 5,1 milions, però les pernoctacions es van reduir en un 11,92%, passant de 21,2 milions a 18,7. I és que la mitjana de nits que els turistes passen als establiments hotelers de la demarcació han passat de 4,2 a 3,6. Amb tot, el sector es mostra optimista i veu encara moltes oportunitats en els potencials turístics del territori. Com va apuntar el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Joan Aregio, cal deixar la hipercrítica que sol aplicar Catalunya i apostar pel sector turístic de qualitat que té el país, pel que representa econòmicament i perquè professionalment és molt bo, va dir. Escoltem el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Joan Aregio.
No som un país en general molt donat a l'autoestima. Més aviat som un país donat a la hipercrítica, pròpia, i que tot ho fem malament i que fora tot ho fan millor i que no ens n'acabem d'en sortir mai. Escolteu, el sector turístic és un sector molt bo a casa nostra. No només perquè econòmicament representa molt, sinó perquè professionalment és molt bo. No hi ha ningú que ens hagi d'ensenyar res. De tot arreu se'n pot aprendre, però és més fàcil que n'aprenguin els altres de nosaltres que nosaltres dels altres. Per tant, és molt important que seguim treballant en la mateixa línia que ho estem fent, que generem optimisme.
Aregio va fer aquestes declaracions en la signatura del 8è conveni Corner, que es va dur a terme el passat divendres al matí a la Diputació de Tarragona. El Patronat de Turisme i representants de 15 municipis, dos consells comarcals i del Parc Temàtic Port Aventura van rubricar l'acord amb el que es promocionen i participen conjuntament en diferents fires que se celebren enguany a Catalunya, l'Estat i diferents ciutats europees. Les mostres internacionals en les que preveuen participar aquest 2011 són el Saló Internacional de Turisme de Catalunya, a Barcelona, Expo Vacaciones a Bilbao, Fitur a Madrid, Navartur a Pamplona, la ITB a Berlín, Mahana a Tolosa de Llenguadoc, Vacation Birds a Utrecht i la WTM a Londres. El gerent del Patronat de Turisme de la Diputació, Octavi Bono, va destacar que en els últims 3 anys la participació en fires s'ha reduït a la meitat, amb l'objectiu d'optimitzar els recursos i ser més eficients, i va destacar que el model d'acord ha estat el pioner al país i s'ha convertit en una fórmula a seguir.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les grades del Parc de Xirivex prenen forma. Enguany acabaran les obres del gran pulmó verd d'Amposta, que podria inaugurar-se el proper mes d'abril amb una gran festa. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs, efectivament. Sembla que el mes d'abril serà una de les dates previstes per la inauguració del gran parc d'Amposta, el gran parc del Xirivex. Així ho ha avançat l'alcalde d'Amposta, doncs, que ha assegurat també que aquest és el gran pulmó verd de les Terres de l'Ebre en què s'han invertit més d'un milió d'euros. També en hores d'ara estan acabant-se ja les obres de la graderia d'aquest gran amfiteatre que ubicarà també diferents actuacions i activitats. Un gran parc del que parlava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, en aquesta legislatura s'acabaran ja totes les obres que s'estan realitzant al gran parc del Girivecs, aquesta zona verda que té 55.000 metres quadrats i que es convertirà en el pulmó verd urbà més important de totes les Terres de l'Ebre, i això ve donat perquè en aquests darrers tres anys s'ha fet una inversió al voltant d'un milió 150.000 euros en diferents actuacions, i molt concretament en aquests moments s'està acabant la construcció de les graderies de cel obert, ja s'ha acabat també la construcció del bar-restaurant del parc de Girivecs, i així com també l'únic que farà falta és el tancament de tres dels accessos del parc i l'enllumenat de tot el parc. Per tant, previsiblement, cap allà al mes entre març i abril, pensem en abril, estem preparant una gran festa per a inauguració del parc de Girivecs de la ciutat d'Amposta.
Com deia l'alcalde, l'obra ja està feta i ara l'únic que cal és instal·lar les grades prefabricades i també doncs, acabar els tancaments i la il·luminació. Actualment s'està treballant en diversos focus, un dels quals és aquesta graderia a cel obert situada enfront del llac central. Tindrà una capacitat per a 800 o 1.000 persones i s'hi construirà una plataforma central pensada per fer tot tipus d'espectacles a l'aire lliure. Cal recordar també que està previst que s'instal·li una gran zona de joc amb un gran vaixell pirata que l'Ajuntament ha adquirit per més de 60.000 euros.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La plataforma en defensa de la Terra Alta va demanar a l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, amb majoria de Convergència i Unió, que aprofite la sinergia política amb el nou govern per pressionar i evitar que s'instal·li el parc eòlic dels Pesells. Des de l'agrupació, recorden que amb Convergència i Unió a l'oposició, el seu portaveu, Oriol Pujol, va presentar una moció parlamentària perquè respectés el no a la instal·lació que va donar el suport el 80% dels veïns del poble. També exigeixen que recuperi l'informe desfavorable que va fer arribar el consistori al Departament d'Economia. Des de l'Ajuntament estudien la presentació d'un recurs i critiquen que l'exconseller Nadal firmés el decret d'aprovació pocs dies abans de plegar. El Parc Eòlic dels Pesells d'Horta de Sant Joan ja té aprovats tots els tràmits mediambientals i urbanístics per poder començar a construir-se. La Direcció General d'Urbanisme de Catalunya va aprovar definitivament al mes de novembre el Pla Especial Urbanístic ratificant l'acord de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre del març del 2010. La empresa promotora pot demanar quan vulgui la llicència d'obres a l'Ajuntament i aquest, en cas de negar-s'hi, podria caure en un delicte de prevaricació ja que existeix un conveni firmat. Davant això, les últimes armes que li queden al municipi per aturar el parc eòlic són la presentació d'un contenciós administratiu contra la resolució d'urbanisme que està estudiant fer el consistori i un informe desfavorable fet per l'Ajuntament i que des dels Serveis Territorials d'Economia s'hauria recomanat que es fes arribar al Consell de Govern per demanar que s'aturi el projecte. Els arguments són la voluntat contrària dels veïns, l'afectació als sectors empresarials del municipi, molt lligats al turisme, o l'argument paisatgístic d'un entorn privilegiat com el d'Horta de Sant Joan. El portaveu de la plataforma en defensa de la Terra Alta, Xavier Fortuño, va demanar l'ajuda del nou govern, esperançat davant el fet que Convergència i Unió és també el partit de govern al municipi d'Horta i al Consell Comarcal de la Terra Alta. L'escoltem.
L'alcalde és convergent, el Consell Comarcal és convergent, aquí a la Terra Alta, i ja, a més, si no es complís això que diem, doncs ells mateixos creiem que entrarien en una contradicció, perquè ells van entrar una moció al Parlament, com a portaveu Oriol Pujol a l'oposició en aquells dies, on dient que s'hauria de fer respectar la voluntat del poble d'Horta. I això ho tenim també per escrit, conforme va entrar al Parlament i conforme aquella moció pues, va ser rebutjada, però llavors entenem que si ells se mantenen coherents i això, pues, haurien d'aturar esta central, i més en l'escenari que ens trobem, una comarca que ha estat destrossada en la massificació ja desmesurada que ha vingut aquí, i que ara l'únic que hi ha és este poble, o sigui, és Horta, un poble que s'ha rebel·lat contra aquest sistema en la majoria de la població que no ho vol, i per tant, bueno, a veure què preval, si els interessos empresarials, les elèctriques i estos lobbies eòlics i això, o la voluntat d'un poble i la seva capacitat de poder decidir el seu futur.
Portuño va considerar que la pressió política que es pot fer ara a l'Ajuntament és clau. Per la seva banda, l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, va estar molt crític amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, per haver ratificat dies abans de deixar el seu càrrec, el 17 de novembre, l'aprovació del Pla Especial del Parc dels Pessells. Ferràs va lamentar aquesta decisió perquè considera que evita que el nou govern pugui decidir. El problema per l'alcalde d'Horta és que fins al moment s'han fet passos gairebé definitius perquè el parc tirés endavant. Ferràs va assegurar que confiaven que l'anterior govern respectaria la voluntat del poble i va dir que estan decebuts amb l'actuació del tripartit.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Cremen tres cotxes a Santa Bàrbara. És la segona vegada en dos mesos que es produeixen aquest tipus d'actes vandàlics al municipi. A l'espera de les investigacions que es deriven del succés, per poder conèixer els autors de la crema, podria ser significatiu el fet de que els propietaris dels dos cotxes que van començar a cremar són els dos d'immigrants. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta informació.
La passada matinada de dissabte a diumenge, Santa Bàrbara va tornar a viure el lamentable succés de la crema de cotxes, ja que cal recordar que ara fa dos mesos un altre veí del poble patia les conseqüències d'aquests actes vandàlics amb la crema del seu cotxe. En aquesta ocasió van ser tres els cotxes cremats i un quart que es va salvar per poc. Els fets van ocórrer a la plaça Prim del nostre municipi, on els cotxes estaven aparcats en bateria. La jove Núria Torres, veïna de la zona i que va viure en primera persona els fets, ens explicava que cap a les 5 del matí els va despertar els lladrucs del gos que tenen al magatzem. El pare de Núria va ser qui primer va veure el resplendor de les flames i, en comprovar que eren cotxes que estaven cremant, va demanar que cridessin als bombers. Escoltem Núria.
Bueno, eren les 5 del matí i tinc una gossa i va començar a lladrar moltíssim i em va estranyar molt perquè normalment no ho fa. I jo vaig al meu pare a maldar-la i normalment li fa cas i continuava lladrant. I el meu pare va quedar com allò roncer i llavors va veure com un reflex de foc des de la mateixa finestra. I jo vaig anar cap al bany i vaig veure que ell obri la finestra i en seguida em crida: "Truca-ho al 112, truca-ho al 112. Ai, em vaig assustar perquè primer no en tenia, perquè tenia que trucar al 112. I llavors ja va dir: hi ha foc, són cotxes que estan incendiant. I llavors vaig trucar enseguida em van atendre i fins i tot me van dir que ja tenien localitzat el carrer on havia passat aquest incendi. I res, i llavors ja ens vam aixecar tots, amb la mare, el meu germà i tots, vam anar baix i vam veure que sí, que realment estan incendiant-se dos cotxes i a poc estava agafant l'altre i tot.
A l'espera de les investigacions que en deriven del succés per poder conèixer els autors de la crema, podria ser significatiu el fet de que els propietaris dels dos cotxes que van començar a cremar són els dos immigrants. El tercer és d'un veí del Mas de Barberans. Jordi Boronat, l'alcalde de Santa Bàrbara, des de la xarxa social Facebook, condemnava ahir mateix enèrgicament els fets ocorreguts a Santa Bàrbara aquesta passada nit, que alteren, va dir, profundament la nostra pau ciutadana i que atenten contra els pilars bàsics de la convivència. Al decurs de la jornada, Boronat té previst parlar amb el nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que ahir també es posava en contacte amb l'alcalde de Santa Bàrbara, també a través de la xarxa social, per si podia fer res. L'alcalde ens confirmava a primera hora d'aquest matí que té previst parlar al decurs del mateix amb Pallarès i amb els responsables del cos dels Mossos.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Molí dels Avis, millor restaurant de la demarcació. L'Associació de Grumets de Tarragona va lliurar el guardó a millor restaurant de la demarcació al Molí dels Avis el passat divendres, dia 14 de gener, a la 13a edició de la Festa Gastronòmica. Aquesta notícia ens la porta des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
El Molí dels Avis, millor restaurant de la demarcació. L'arròs amb tonyina, l'ostró del Delta i pinyons, l'entrepà de tonyina sense pa, farcit de vieira... Aquests són alguns dels plats que han seduït els paladars de l'Associació de Gourmets de Tarragona, una associació que va néixer l'any 1997 amb l'objectiu de difondre i donar prestigi a la riquesa gastronòmica de Tarragona i als restaurants de la demarcació. Aquesta entitat va seleccionar 10 restaurants durant l'any 2010 per tal de premiar-los amb el guardó a millor restaurant de la demarcació. Un dels seleccionats va ser el restaurant de l'Ametlla de Mar, el Molí dels Avis, un restaurant d'herència familiar que ofereix cuina innovadora amb productes d'alta qualitat sense perdre l'essència del territori. El guardó es va lliurar el passat divendres 14 de gener a Tarragona en un sopar de gala en la Festa de la Gastronomia, que arribava a la 13a edició. El premi, dissenyat per Joan Blázquez, representa la deessa Gastrònia. Des del restaurant El Molí dels Avis, el propietari cuiner Josep Margalef s'ha mostrat satisfet amb el premi, un reconeixement de prestigi a la seva feina.
Però precisament per a nosaltres, per al nostre restaurant, és una gran cosa. És un premi que ens ha alegrat molt, és un reconeixement que te dona forces per a continuar amb el que estem fent. Aquest premi ens va lliurar l'Associació de Gourmets de la província de Tarragona.
A l'acte van assistir representants territorials de diverses entitats i d'administracions, entre ells el regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Antoni Montagut.
Aquest dijous, i al parlar per no callar, ens acompanyarà el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, en directe a les emissores municipals per tal de respondre a preguntes d'actualitat. Aclarir-nos quin és el futur del nostre territori des del punt de vista del nou delegat. Serà aquest dijous, com sempre, a parlar per no callar. Us esperem, no t'ho perguis, el delegat del govern a les EMUTE.
Serveis informatius de Mute.
El punt TIC de Deltebre torna a obrir les seves portes. Des de Ràdio Delta ens porta aquesta notícia Lluïsa Bertomeu.
El grup de Deltebre Creator aconsegueix el seu primer contracte discogràfic. Divendres acaba el plaç per participar a l'11 concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre que organitzen els patronats municipals de turisme de l'Ametlla de Mar i Deltebre. I en la part esportiva parlarem que el Jesús Maria es troba motivat per rebre a la UB el líder el Camp Clar. Aquests són els titulars del que serà l'informatiu de Ràdio Delta avui dimecres 12 de gener.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
L'anticicló comença a mostrar símptomes de debilitament, però de fet no acabarà de marxar ben bé fins dimecres o dijous, quan els vents que giran a gregal seran molt més freds i les temperatures tiraran cap a baix, un descens que sobretot d'entrada es notarà a alta muntanya, però que també s'acabarà notant força a gran part del país. Tot i que cal dir que evidentment les zones afectades per les boires aquests darrers dies i també al llarg dels propers, aquest descens de les temperatures es notarà poc, perquè, per exemple, avui en el Pla de Lleida, amb cel un altre cop molt tapat i amb la presència d'aquestes boires, un altre cop les màximes difícilment arriben a superar els 5 graus. Hi ha boires a l'interior, la majoria amb una tendència a dissipar-se excepte la zona del Pla de Lleida, sobretot, i també hi ha núvols baixos a la façana litoral que mantenen aquest ambient força gris, humit i amb aquestes temperatures que oscil·len poc entre el dia i la nit, entre els 8, 10, 11, 12 graus aproximadament. Potser a partir de migdia i a primeres hores de la tarda, en alguns sectors de la costa, de manera bastant anàrquica, es trenquin una mica aquests núvols amb algunes ullades de sol. Però en general sembla que no acabaran de marxar gaire i fins i tot a gran part de la façana litoral el cel al llarg del dia es mostri bastant tapat. En definitiva, que és a la zona de muntanya del Pirineu, o zones elevades, on farà més sol al llarg del dia d'avui i un altre cop les temperatures mostrin una mica més agradables, tot i que insistim que la tendència és que el termòmetre vagi a la baixa i especialment a partir de dijous i en dies posteriors acabarem la setmana, de fet, amb un ambient de rigorós hivern.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda. We'll be right back.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.